moment de parlar de psicologia al Sant Cugat a Fons amb la doctora Cristina Ruiz. Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui ens vols parlar de psicologia positiva. Jo quan penso en psicologia positiva, potser perquè ara vivim en aquest món on hi ha tanta gent que vol solucionar coses i que t'ofereix coses, que penso en tot aquest món del coaching, totes aquestes teràpies o d'ajuda, d'alguna forma, potser no ho lligo tant amb la psicologia clínica, per dir-ho així. Això no és així, no?
No se li ben bé així. La psicologia positiva és psicologia, el que se'n diu ara, una teràpia de tercera generació. És a dir...
La primera i la segona, què era?
La primera i la segona són les teràpies clàssiques, com podem conèixer el psicoanàlisi i d'altres, que és el que està en vigor avui en dia, en boga, perquè hi ha estudis comprovats que són la teràpia cognitiu-conductual. Mm-hmm. Aleshores, la psicologia positiva el que busca no és disminuir el patiment, que és el que s'ha intentat fins ara, que és el que fa la psicologia clàssica fins ara, sinó potenciar les qualitats, els recursos personals de la persona, de forma que, per suposat que sí que busquem disminuir el patiment, i de fet s'aplica, la teràpia cognitiu-conductual, però a més s'aplica en psicologia positiva, en la qual la idea és com que la persona tingui benestar, no que es quedi millor que com estava, no? Si té una depressió que millori, marxi de depressió, sinó que aconsegueixi un benestar, unes emocions positives.
Perquè què és ben bé la psicologia positiva? Deies que es pot combinar amb altres tipus de teràpies,
sí,
en aquest cas, però... anant a l'essència, què és la psicologia positiva?
Doncs és fomentar els recursos personals de cada persona. Mm-hmm. O sigui, identificar-los i poder-los aplicar.
De què estem parlant exactament?
Vale, estem parlant, per exemple, de recursos que un té i a vegades no els té presents o els desconeix, com, empatia, treballar sobre optimisme, sobre assertivitat, que és aquella capacitat de dir les coses com un pensa i com la sent, però d'una manera adequada. Fomentar la gratitud, no? O sigui, que treballa a diversos aspectes.
Perquè hi ha aspectes, hi ha fortaleses nostres de la nostra manera de ser que no coneixem.
Exactament.
I això com es fa? A partir d'ara has de ser més optimista. Ah, ja, bueno, sí. Però això com es fa?
Vale. Hi ha diferents estratègies, però si em parles de l'optimisme, per exemple, això es treballa molt a nivell de pensaments. Jo ara recordo una senyora que tractava, que pensava sempre en negatiu. Això m'anirà malament, no em surten les coses bé, és un desastre, segur que si faig tal cosa no em sortirà. I vam començar a treballar amb com modificar els pensaments, que la forma de pensar d'alguna manera és algo après, no és que un neixi innatament amb un pensament negatiu, sinó que aprèn a pensar d'aquella manera. I jo li vaig dir, igual que aprens a pensar en negatiu, pots aprendre a pensar en positiu. No tant en positiu, a mi m'agrada més pensar en neutre, perquè pensar en positiu a vegades pot ser realista, no?
Clar, pots fer expectatives que després no es compleixin. De fet, el pensar en negatiu és una forma d'autodefensa. També.
Sí, pot ser-ho.
Pot ser-ho, no? Per no endur-me una decepció, ja penso que anirà malament prèviament.
Exacte.
Soc una mica així, jo, eh?
Val. Doncs aquí potser es tracta de canviar una mica.
Sí, potser hauré de canviar.
Clar, sí que és cert que a vegades és una estratègia, no? Per tant, com que em sortirà malament, ja no ho intento. I és a curt termini, sí, funciona, no? Perquè treus un pes a sobre. A mig, llarg termini, és molt limitant, no? El pensar en negatiu. Llavors, la proposta no és tant pensar en positiu, que a vegades sí que diem positiu o negatiu, sinó pensar en realista. I de la mateixa, el que deia, no? O sigui, si tu aprens a pensar en negatiu, pots aprendre a pensar en positiu. I és una decisió que tu tens. I aquesta senyora em deia, mai m'havien dit això, jo no sabia que podia decidir com penso. I dic, doncs sí, és una qüestió d'aprenentatge, no?
Home, això no és d'un dia per l'altre, esclar, no? Això a vegades passa, que tu que tens, al final l'hauràs parlat amb gent i en l'entorn, que dona la sensació a vegades que quan hi ha algun problema, una depressió, algun problema, és una cosa que res, fent així, en un moment, pam, ja ho tens solucionat. Doncs escolta, no estiguis trist.
Ja.
No?
Sí, sí. Això no funciona així.
Tinc problemes d'angoixa. Ah, doncs calma't.
Ja, ja.
Evidentment, m'agrada estar... Clar, no m'agrada a mi estar tenir angoixa, no? Són coses que... I per què és important això d'experimentar emocions positives?
Mira, l'experimentar emocions positives sense... Si ho pensem per un moment, si jo em sento... em sento més alegre, més contenta, d'entrada, per exemple, poso exemples, no? Aniré a treballar a la feina i transmetré això. O sigui que jo d'entrada aniré més motivada, però a més transmetré aquesta com satisfacció, i això de retruc, doncs la gent també ho viurà així i em donaran un feedback, o sigui, un retorn com positiu, no? Si jo entro malhumorada i quasi no saludo, el retorn serà molt diferent. Per tant, a l'experimentar emocions positives ens ajuda a una relació amb els altres, ens ajuda a rendir millor, ens ajuda a la salut física, i això està demostrat per estudis, no? Que si un se sent més feliç, doncs a nivell físic de salut estem millor, ens trobem molt millor. No? Mm-hmm.
Per tant, al final tot són coses bones, no?
Sí.
Perquè, clar, no, és lògic que, el que dèiem abans, pensar que d'acord, està bé, tenir pensaments positius està bé, veure-ho tot bé està bé, millorar una mica, doncs, la... Però, clar, és evident que l'ésser humà ha buscat sempre la felicitat i això no es troba. És a dir, o com a mínim, hi ha gent que s'hi pot acostar, però la majoria de gent no la troba. Si fos senzill, doncs ho faria tothom, no? Tothom seria feliç.
Sí. De fet, hi ha un error que moltes vegades la gent pensa, bueno, busco la felicitat com algo que un obté i ja està, i aquí ja s'ha acabat tot, no? Ja sóc feliç.
Una vegada has arribat al quart pis, ja no cal, ja no t'has de preocupar més, ja està, ja
clar,
hi ets, no?
Ja hi ets, però no és així. Vull dir que la felicitat és un concepte una mica ampli i en certa manera abstracte, però és algo que un va, fluctua, no? Hi ha èpoques que un és més feliç, èpoques que menys, en funció, a vegades, de les circumstàncies al voltant d'un i a vegades també en funció d'un mateix. Mm-hmm. Llavors, dintre d'aquesta felicitat, a vegades el que es parla, bueno, hi ha un autor americà que es dedica molt, bueno, a la psicologia positiva, de fet és el que d'alguna manera ha iniciat, no?, aquest tipus de psicologia, i ell parla de tres vies per trobar la felicitat, no? Una seria la via del plaer, que això serien com plaers curtets, no sé. Per exemple, a mi m'agrada molt la xocolata, doncs si em prenc xocolata desfeta, em produeix plaer i aquell moment és com, podríem dir, de felicitat, no? Em sento molt bé.
Però és un instant.
És un instant, clar. Llavors, aquests instants està molt bé tenir-los. Vull dir que s'han de buscar. Jo sempre ho poso a les persones amb les que treballo, de buscar aquests instants de petits plaers que et produeixen felicitat, però no és suficient, lògicament. Llavors hi ha una altra via, o a més hem d'afegir una via, que seria... Si un té recursos, no ho he dit malament, els recursos personals que té un, perquè tothom en té, doncs aplicar-los en el seu dia a dia, que després potser en parlem una miqueta més.
Sí, i tant, i tant.
I després, bueno, hi hauria com una tercera via que és tenir com una part espiritual, no?, de donar un sentit a la vida personal.
Què faig jo en aquest món, no?
Exacte.
Una mica què és el que vull aconseguir.
Exacte, què faig? Només vinc i creixo i em moro o vinc i faig alguna cosa, aporto alguna cosa a la societat, m'aporto alguna cosa a mi mateix, no? És una mica aquesta part més existencial.
Hi ha diverses cares, no?, d'alguna manera, doncs, de la felicitat. Dèiem abans que tenim fortaleses que no sabem que tenim.
Sí.
Però quines són aquestes? És a dir, hi han categories de fortaleses? És a dir, es poden classificar d'alguna manera?
Sí. De fet, tot això és de nou dins de l'àmbit de la psicologia positiva. S'han fet molts estudis i es va voler determinar el que serien les fortaleses humanes, o sigui, com classificar-les en categories. I es van buscar fortaleses que fossin universals, és a dir, que no si fos una fortalesa, jo aquí, no sé, a Europa, sinó que si te'n vas a la Índia o, no sé, a Sud-amèrica, a tot el món, aquella fortalesa es donés com a vàlida, no? I llavors es van classificar en 6 categories, que són, o sigui, bueno, les comento,
i tant,
no?
I tant.
La sabidoria, i dins de la sabidoria, per exemple, hi hauria la curiositat, el pensament crític, la creativitat, no? Aquest interès per conèixer, això s'englobaria dins de la sabidoria. Mm-hmm. Després tindríem el valor, no? El valor humà, que seria, entraria en coses com la perseverança, la integritat, el ser valent, no?, davant de situacions, no tirar-te enrere. Després la categoria d'humanitat i amor, que aquí parlarien d'aspectes com generositat, el ser bo, l'estimar i deixar-se estimar, que també és una part important. Una altra categoria seria la justícia, i aquí parlarien d'aspectes com la lleialtat, la imparcialitat, la capacitat de lideratge. També he de dir, no?, faig un apunt, que no tothom ha de tenir totes aquestes fortaleses, perquè...
No? Home, si no seríem, com, escolta, no seríem màquines,
exacte,
no?
Exacte. I després hi haurien com tres més, una seria la temprança, que seria aquest autocontrol, no? No reaccionar impulsivament, la humilitat... Després la transcendència, que aquesta és una potser una miqueta més espiritual, no? Però aquí parlaríem d'aspectes com d'esperança, gratitud, l'apreciació de la bellesa, i és important perquè tot això et fa sentir millor. I bueno, de fet, aquesta seria l'última, que aquesta englobaria molts aspectes.
Hem dit, doncs, sabidoria i coneixement, valor, humanitat i amor, justícia, temprança i transcendència.
Exactament.
Serien aquestes les fortaleses universals, una mica dintre d'aquest món de la psicologia, d'aquesta teoria de la psicologia positiva.
Exactament.
Dèiem, doncs, per tant, nosaltres l'esforç hem de fer-lo per identificar quines d'aquestes categories casen amb nosaltres, no?, d'alguna manera.
Aquesta seria una manera, aviam si, no?, si jo me les llegís en un llistat, aviam amb què m'identifico. Però moltes vegades les persones no saben veure's aquelles coses positives, no? I, per tant, seria com difícil encaixar-ho, dir, vale, doncs jo sóc íntegre, jo sóc generós. Per algunes persones serà fàcil, per moltes altres no. Mm. Llavors jo proposo...
Clar, també pot ser que tinguem una imatge esbiaixada de nosaltres mateixos, no?
Exactament, exactament.
És a dir, que tinguem la sensació de que som humils i en realitat no ho som.
Sí. Normalment jo, potser en el context amb el que treballo, és més aviat al revés, no? Jo tinc... No? Jo no...
Clar, quan estàs malament et veus pitjor, no? Del
et
que
veus
ets
pitjor,
en realitat.
Exacte. No et veus ni generós, ni empàtic, ni, no sé, ni divertit, ni... No? Ni crític, ni tens interès per les coses, et veus molt negativament. Llavors, a vegades, encara que la gent de l'entorn et digui que ets d'una manera, tu no ho pots veure.
Tu no
ho
veus de cap manera, ja m'ho imagino. I doncs, per tant, com els podem ajudar, per exemple, a aquestes persones, també al nostre entorn, fins i tot, sense, evidentment, en aquestes situacions és molt millor acostar-se a un psicòleg, però com podem ajudar també a la gent del nostre entorn, a ajudar-los a que s'adonin de que tenen fortaleses?
Mira, jo el que proposo moltes vegades és una estratègia que em sembla relativament fàcil d'aplicar, que és buscar una activitat que un faci regularment, ja sigui una activitat lúdica o un hobby, jo què sé, o un esport, no? Per exemple, jugar a pàdel com a activitat que jo faig sempre. Bueno, no jo, una persona. O una activitat que un faci regularment encara que no li agradi, val? I a partir d'aquesta activitat, buscar... Què passa quan jo tinc un obstacle que m'impedeix fer aquesta cosa?
Per tant, una activitat que algú faci encara que no li agradi,
sí.
Podria ser com, per exemple, fer el tàper del dia següent, no? Com
per exemple, per
sí.
exemple. Sí.
Una cosa que no m'agrada, però s'ha de fer, però no m'agrada.
Exacte. I ara que dius això, jo ara me'n recordo una senyora que em deia que jo cuino cada dia per tota la família i no m'agrada, però em sento l'obligació i ho faig. Per tant, i aquesta era una activitat que ella feia sense que li agradés. Podem utilitzar aquesta com una que sí que ens agrada. Llavors, tu mateix, per exemple, allò del tàper, no? Imagina que tens un obstacle que et dificulta fer el tàper. Què fas?
Home, a veure... és que hi ha dues opcions aquí. Sí. Una és intentar superar l'obstacle i l'altra és assumir-ho i comprar menjar fet el dia següent.
Vale.
Són dues opcions.
Sí. Clar, llavors el tema és, tu dius, bueno, per exemple, compres menjar fet, no?
Sí. Val. Sí, és una
això,
opció.
Val, és una opció.
Normalment opto per l'altre, intento fer-lo igualment o imaginar una altra idea o un altre menjar que pugui fer perquè ens en puguem sortir i així tampoc hagi de gastar-me diners amb el menjar fet,
Vale.
Però...
Per exemple, llavors, quan tu intentes pensar una altra cosa, aquí estàs utilitzant la teva creativitat. Això és un recurs personal que tens tu. O sigui, tu no et quedes parat i no dines.
No dinar sí que dino, això segur.
Llavors, utilitzes la creativitat per pensar què pots fer amb els ingredients que tens. O busques una altra solució, que és dir, bueno, me'n vaig a comprar, no? Faré una despesa, però potser això et permet treballar la previsió i que et passi poques vegades.
I fer-te menjar per més dies i llavors així no has de patir aquestes
vale,
coses.
I això seria un recurs personal que podríem dir, doncs, és planificació, no? Això és un recurs personal que tu tens. O sigui, que ets planificador, saps improvisar, ets creatiu...
No, planificador no sóc gens, és un dels meus grans problemes, De fet, sóc molt d'improvisar. Sí. No vaig malament en aquest àmbit, però no sé. Tampoc et sabria dir ara fer una llista de què faig bé i què faig malament.
Yeah.
En qualsevol cas, aquesta, no sé si has provat d'alguna manera en la teva exercici professional aquesta mena de psicologia positiva, és a dir, t'ha servit en alguns casos, en alguns pacients?
Sí, la veritat és que sí, em serveix molt. també he de dir que en el context on treballo, clar, no utilitzo només psicologia positiva, no? O sigui, si hi ha una persona que ve per interès personal, de creixement personal, podem utilitzar només psicologia positiva, però jo normalment treballo amb persones que tenen un trastorn. Per tant, el que fem és aplicar teràpia cognitiu-conductual per millorar l'estat d'aquella persona, però no quedar-nos aquí, no? Llavors és quan aplico psicologia positiva perquè millori el seu benestar general, no? Que potenci les seves qualitats, els seus recursos personals.
Un complement, en aquest cas.
Un complement important perquè també ens serveix de prevenció. O sigui, si jo no només m'he quedat igual, sinó que estic millor i sé com aconseguir estar millor, que serien aquests aspectes que hem comentat, doncs també d'alguna manera ens preveu, no?, a possibles recaigudes.
També parlarem algun dia d'aquesta teràpia cognitivo-conductual, què vol dir, perquè jo almenys no sé bé què et refereixes quan parles d'això.
D'acord.
No sé si podem fer un petit abans molt ràpid. Què vol dir? Què implica una teràpia cognitivo-conductual?
La teràpia cognitivo-conductual, aviam, si parlem de cognitiu, vol dir cognicions, que són pensaments, i conductual, conductes. Aleshores, el que diu la base, el fonament de la teràpia cognitiu-conductual és que no és la situació el que ens afecta, sinó com un pensa sobre la situació. Per exemple, si ara de sobte sentíssim un soroll molt fort a fora, no?, o contra els vidres, quin seria el primer pensament que et vindria?
Dependria del soroll, no? Però que algú ha llançat alguna cosa contra la finestra.
Vale. No? Això seria un pensament. Algú ha llançat una cosa contra la finestra i quina emoció creus que et vindria?
Home, un ensurt, no? El primer, clar, és, ostres, què ha passat?
Val. I la conducta seria potser mirar cap a la finestra, no?
Sí.
Llavors, si tu penses, algú ha llançat una cosa, no? Sents com un punt d'ansietat o de nerviosisme, i després fas una conducta coherent amb això, tu estàs reaccionant no a la situació, sinó com la penses. Si una altra persona digués, ui, potser s'ha caigut, jo què sé, una gerra de dintre d'aquí, de la ràdio. Bueno, pues no seria tal l'ensurt, seria, uf, quin desastre, no? Més en aquesta línia, i la conducta seria seguir xerrant sense més. O sigui que depèn molt de com interpretem la situació, el que ens afecti o no.
I després ja en parlarem més detall algun altre dia, només per fer un apunt. Doncs no sé si ens queda res més per explicar, Cristina, sobre el voltant de la psicologia positiva.
No, jo només potser el missatge que vull transmetre és que tothom té recursos personals, tothom té fortaleses, i simplement és intentar identificar-les, potser amb l'estratègia que he proposat, ostres, quan tinc un obstacle, què faig? No? I després, un cop les detectes, les veus, te les notes com teves, aplicar-les en el teu dia a dia.
Doncs amb aquesta conclusió acabem. Moltíssimes gràcies. Fins d'aquí 3 setmanes. Que vagi molt bé.
Adéu, bon dia.